Bon dia. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ja ha atès a més de 150 persones aquest any gràcies al Servei de Teràpia Ocupacional i Productes.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Neix una mica per poder donar resposta a totes aquestes situacions. És cert que des de que es va iniciar el servei, any rere any, cada vegada tenim més persones que són beneficiàries d'aquest servei.
És la directora tècnica de l'àmbit d'autonomia del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, Helena Güell. El Consorci té aquest servei des de fa uns anys, però des de fa un ha incorporat la teràpia ocupacional. Entre altres avantatges, hi ha el recolzament i seguiment de la terapeuta ocupacional a aquelles persones grans que viuen soles o que familiars se'n fan càrrec. És un servei que ja és operatiu a altres comarques, com és el cas del Ripollès, Osona i també el Berguedà. De seguida entrem en detalls i coneixem els secrets d'aquest servei per a persones grans de la comarca. Abans, però, avui és divendres 12 de juliol de 2024 i el dia té més continguts que repassem en titulars.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament d'Olot assegura que el sistema d'accés al padró funciona correctament. Respon així a les declaracions de la xarxa d'entitats pel padró que apuntaven que Olot era una de les ciutats de Catalunya on el sistema ha empitjorat en els últims anys. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
La veritat és que al padró no tenim queixes, és a dir, al padró hi tenim molta gent dedicada. De fet, més del 60% de les consultes ciutadanes que rebem en l'oficina d'atenció ciutadana estan relacionades amb el padró.
Olot impulsa un nou projecte de reformes a Can Montsà. Es pretén remodelar la planta baixa i la coberta per redistribuir l'espai actual, per tenir-ho llest a principis del 2025.
Ens agradaria poder dedicar tot una d'aquestes plantes, d'aquestes dues, a CREAS, el qual ens alliberaria també més espais doncs, per fer cursos de l'UNED, del Consorci per la Normalització Lingüística, cursos de català.
S'estrena l'edifici de Can Mosquera de Mieres. Un matrimoni escocès que vivia al poble el va regalar ara fa 6 anys i ara ja està condicionat al servei dels veïns. L'alcaldessa del municipi és Núria Martínez.
Sí que com a espai de reunions o de trobada sí que s'està fent servir. De fet, com a usuaris regulars tenim la Colla Activa, que són un grup de dones majoritàriament que fan activitats al poble i per al poble.
Cristina Montero torna al Vallviva. L'escultora i arquitecta olotina ha presentat pel festival d'enguany l'escultura Floració. Es pot veure durant aquests dies a la finca Les Brides de la Vall d'en Bas.
És veritat que Vallviva considero que encaixa molt amb la meva tipologia d'escultures perquè és això, la natura ja és molt present, igual que amb les meves obres. I a més també el missatge de les meves obres sempre intento que siguin sentiments positius.
En esports, compte enrere per l'inici de l'Europeu Sub-17 d'hoquei patins masculí i femení. Participaran 15 seleccions i els partits es disputaran tant a la pista Josep Jou com a la Montsita Casa d'Allà. El regidor d'Esports d'Olot és Anil Sellabona.
Per poder preparar també, com bé sabeu, a la pista de la Montsita, que també necessitarà que aculli partits d'aquest campionat d'Europa, perquè al tenir un volum tan important d'equips necessitem anar en alguns moments en dues pistes simultànies.
També parlarem de futbol territorial, en concret de la penya esportiva Montagut. Els roig i negres afronten la seva primera temporada a la tercera catalana amb el principal objectiu de gaudir-la. El capità de l'equip és Arnau Vilà.
Hem canviat una mica potser l'estil de jugar, hem sigut més partícips de la pilota, potser fa 2 anys havíem sigut més defensius i tot i que aquest any hem tingut més la pilota també hem sigut l'equip menys golejat i més golejador.
I a la contraportada ens traslladarem a la Pamplona Garrotxina. Parlem del Sant Fermín de la Canya, que celebra aquest dissabte en el que és el seu 10è aniversari. El membre dels Amics de Sant Fermín de la Canya és Walter Perarnau.
Ja que hi havia un encierro, hi havia això, com ho podíem fer o de quina manera podíem gestionar-ho perquè l'esmorzar no fos simplement mirar-ho des de la tele. Vam dir, va, fem unes carretilles, fem això, i va anar sortint tot, va anar sortint a poc a poc.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat en l'àmbit nacional i internacional. divendres marcat pel retorn dels 5 exiliats que eren a Suïssa i ara ja són a Catalunya. Són Marta Rovira, Ruben Wagensberg, Oleguer Serra, Jesús Rodríguez, que van sortir de Suïssa aquest dijous a la tarda, a més de Josep Campmajor, que s'han reunit a primera hora del matí a la porta dels Països Catalans a Salses i poc després de les 8 del matí ja han creuat la frontera. Els preus pugen 6 dècimes a les comarques gironines al juny i la variació interanual de l'IPC tanca el 3,3%. La pujada ve marcada per l'increment de prop d'un punt del cost dels aliments i del 2,4% de la cultura i l'oci. Els afiliats a la Seguretat Social pugen a 40 comarques i Aran al juny i superen en un 3,1% els registres de fa un any. Respecte del maig, l'únic territori que empitjora les xifres és la Ribera d'Ebre, segons l'IDESCAT. L'aeroport del Prat, per la seva banda, supera els 26 milions de viatgers al primer semestre i registra el seu màxim històric fins al mes de juny. Si es compara amb els 6 primers mesos del 2019, la xifra de passatgers va augmentar un 5,1%. A la pàgina de successos, dos detinguts relacionats amb un cultiu de 800 plantes de marihuana en un domicili de Salt. També haurien defraudat prop de 68.000 euros en consum elèctric i se'ls han requisat gairebé 3.300 euros en efectiu. I en la pàgina internacional, Orbán es reuneix amb Donald Trump després de la cimera de l'OTAN i eleva la tensió amb els altres líders de la Unió Europea. La trobada del primer ministre hongarès arriba ja després de les seves visites amb Vladimir Putin i Xi Jinping.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Petit canvi de temps, ahir la nit fortes tempestes al Pirineu i Prepirineu Lleidatà fins a la zona nord de la Noguera, i avui ens poden arribar ja les comarques interiors. Fins i tot al matí, d'hora, Pirineu Oriental, Osona, Lluçanès, no descartem a la Garrotxa, alguna gotellada, algun sàpat, també a la tarda, alguna tempesta en aquestes pràcticament 4 o 5 comarques interiors. Per tant, Ripollès, Cerdanya, també cap a Osona, Lluçanès i Garrotxa, pot descarregar alguna tronada. Les temperatures avui comencen a baixar. Ahir va fer molta calor aquest dijous, amb aquesta punta dels dies més càlids del que portem d'estiu, 35 graus a Olot, 35 a la Vall d'en Bas, 35 també a Girona, 34 a Portbou. Doncs avui la temperatura pot baixar entre 2 i 5 graus a l'interior, a la costa potser baixa un parell de graus, i demà seguirà la tendència a refrescar, a baixar la temperatura. Demà però ja sense pluges, amb més sol, cap tempesta, i el cap de setmana en principi, doncs dissabte encara farà una calor moderada, i podria pujar una mica el termòmetre diumenge. Però tot això ja sense pluges ni tempestes.
Toca el producte. Emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 12 de juliol de 2024 en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot. El Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ja ha atès de 165 persones aquest 2024. Es tracta d'un servei que augmenta cada any per donar resposta a les necessitats de la gent gran que envelleix a casa. Es fa una valoració prèvia per conèixer les necessitats de la persona, s'estableix un pla de prevenció a usuaris i cuidadors i s'analitza les possibles barreres arquitectòniques al domicili. També es fan diverses visites per informar com adquirir productes necessaris a través d'un servei de préstec. El servei és operatiu a la Garrotxa, el Ripollès, Osona i el Berguedà.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa ha atès durant el 2023 2.152 nuclis familiars per situacions de dependència. Es tracta d'un augment de l'11,8% en relació a l'any anterior i correspon a 3.938 persones ateses des del Consorci, 16,23% més que el 2022 a causa de l'alt percentatge de població d'edat avançada de la Garrotxa. Un 57,8% de les persones ateses són d'Olot i un 42,2% de la la resta de municipis. I si ens fixem en els nuclis familiars, un 35% són homes i un 65% dones, de les quals una part important viuen soles. A través del Servei de Teràpia Ocupacional, que es va incorporar el 2023, i productes, es fa un seguiment personalitzat a aquelles persones grans i famílies que necessiten ajuda en el seu dia a dia. Comença amb una visita prèvia per conèixer la situació de salut, el dia a dia de la persona i un seguiment telefònic, entre altres aspectes. La directora tècnica de l'àmbit d'autonomia del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa és Helena Güell.
Neix una mica per poder donar resposta a totes aquestes situacions. És cert que des de que es va iniciar el servei, any rere any, cada vegada tenim més persones que són beneficiàries d'aquest servei.
Una de les grans particularitats del servei és que els productes de suport que es proporcionen poden anar des de cadires de rodes, caminadors, llits articulats, grues, cadires de dutxa i de banyera, etc. Es porta a terme mitjançant un servei de préstec que té un cost associat, que varia depenent del producte i la situació. La terapeuta ocupacional és qui activa el servei de préstec i qui fa la petició perquè els productes arribin a les cases, coordinant-se amb el servei de magatzem, transport i manteniment. En dona més detalls, precisament, la terapeuta ocupacional Eva Coromines.
Si necessita productes de suport, se'ls informa de quins productes de suport i com adquirir aquests productes. Per una banda, tenen l'opció de compra a nivell particular amb qualsevol ortopèdia i per altra banda tenim el banc de productes de suport, el BAT. El BAT és un servei de préstec de material ortopèdic que hi ha un copagament, hi ha un lloguer mensual. ¿Vale? Llavors, podem pagar des de 10 euros perquè necessitem una cadira de dutxa fins a 50 euros que podem necessitar un llit articulat amb carro lavador o una grua.
La consellera comarcal delegada de Serveis Socials, Maria Vidal, també ha volgut destacar la feina de les treballadores i els treballadors del Consorci per impulsar un servei que considera essencial per a la gent gran de la comarca.
Cada vegada més intentem arribar a més necessitats i a poder resoldre doncs, més dificultats comarcals, no? I per tant és d'agrair que hi hagi aquest dia a dia i aquesta recerca cada vegada més d'iniciatives que facin més fàcil cada dia justament això, no? La vida de les persones al seu dia a dia, com és el cas.
Per sol·licitar aquest servei cal dirigir-se al Consorci d'Acció Social de la Garrotxa a la plaça del Palau número 8 d'Olot o bé trucar al telèfon 972-266-644. També s'hi pot accedir mitjançant les treballadores socials de les àrees bàsiques de salut o de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.
Daife, l'empresa referent del sector de l'embalatge, continua revolucionant el mercat.
Com?
Amb el nou equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat de les càrregues. I digitalitzant amb intel·ligència artificial tots els departaments de l'empresa.
Per què?
Per ser l'empresa puntera en el sector i aportar un valor afegit als nostres clients.
Daife és sostenibilitat, evolució i futur.
Seguim amb més temes. L'Ajuntament d'Olot assegura que l'accés al padró funciona correctament. És la resposta a les declaracions de la xarxa d'entitats pel padró de fa unes setmanes, on van explicar que en ciutats com Olot l'accés al padró havia empitjorat. Segons l'alcalde d'Olot, Pep Berga, l'entitat ha englobat totes les ciutats en unes mateixes xifres i remarca que més de la meitat de consultes que reben a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà van relacionades amb el padró.
L'informatiu del migdia.
Fa unes setmanes la xarxa d'entitats pel padró denunciava en una roda de premsa l'empitjorament de l'accés al padró arreu de Catalunya i on assenyalaven especialment els ajuntaments de les 10 ciutats més poblades. Després de les eleccions municipals del 2023, la xarxa d'entitats pel padró 2024 ha analitzat durant el darrer any la situació pel que fa a l'empadronament a tot el territori i arriba a la conclusió que 37 municipis de Catalunya no estarien empadronant de manera àgil a tothom que ho sol·licita. Entre aquestes poblacions hi ha Olot. Aquestes afirmacions per part de la xarxa d'entitats pel padró ja ha respost l'alcalde d'Olot, Pep Berga. Explica que el padró, gestionat des de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, funciona correctament.
La veritat és que el padró no tenim queixes, és a dir, el padró hi tenim molta gent dedicada, de fet més del 60% de les consultes ciutadanes que rebem en l'Oficina d'Atenció Ciutadana estan relacionades amb el padró i en general funciona bé.
Des del consistori es mostren sorpresos després de rebre la notícia, expliquen que no s'han posat en contacte amb ells per consultar la situació real del sistema del padró Olot. Berga diu que si segons l'entitat s'ha de millorar el padró, el que primer ha d'haver-hi és un contacte amb l'Ajuntament de cada ciutat en qüestió.
Si aquestes coses realment volen ser efectives i el que volen és millorar el funcionament dels padrons de les ciutats, jo penso que quan es detecta alguna cosa el que han de fer és posar-se en contacte amb l'Ajuntament, comunicar-ho i lògicament si es detecta alguna cosa el que intentarem és resoldre-ho, perquè nosaltres el que volem és que el padró funcioni i pensem que funciona bé.
Des de l'Ajuntament d'Olot defensen que el sistema del padró funciona i demanen que les dades de la xarxa d'entitats pel padró siguin més concretes per tal de conèixer la situació de cada ajuntament correctament. Seguim a Olot. En aquest cas, l'Ajuntament vol impulsar un nou projecte de reformes a l'edifici de Can Montsà. La idea és remodelar la planta baixa i la coberta per redistribuir l'espai actual. El projecte estarà llest a principis de l'any vinent. Ens en dona més detalls la nostra companya, Júlia Roca.
Des de l'any 2004, l'edifici de Can Montsà és propietat de l'Ajuntament i compta amb tres plantes que ofereixen serveis educatius i formacions als olotins. Després de les reformes que es van fer a la primera planta, des del consistori han fet un pas més per fer noves remodelacions. Ara la intenció és reformar la planta baixa i la coberta perquè s'han convertit en espais insuficients. Des de l'Ajuntament expliquen que la idea després d'aquesta fase és dedicar tota una planta a la Fundació Crees. Això ens explica Pep Berga, l'alcalde d'Olot.
Quan tinguem aquest executiu, a nosaltres el que ens agradaria, o la nostra intenció, amb un tipus de formació que funciona molt bé a la ciutat, que és el de CREES, el de la Fundació CREES, que dona formació doncs, a treballadores i treballadors del sector de les indústries doncs, alimentàries, doncs ens agradaria poder dedicar tot una d'aquestes plantes, d'aquestes dues, a CREES, el qual ens alliberaria també més espais doncs, per fer cursos de l'UNED, del Consorci per la Normalització Lingüística, cursos de català.
El nou projecte executiu pretén redistribuir l'espai perquè la xifra d'alumnes que s'acullen cada any pugui augmentar. L'empresa qui s'adjudiquin els treballs comptaran amb un període de 6 mesos per fer el projecte.
S'hi han presentat 12 equips d'arquitectes diferents, doncs els que han guanyat tindran 6 mesos per fer aquests treballs i per tant tindrem aquest executiu a principi de l'any 2025, que seria l'any que a partir del que veiem d'aquest executiu podríem fer algun tipus de licitació l'any que ve per arreglar una part més d'aquest edifici municipal.
Ja fa uns anys que el consistori treballa per poder ampliar aquest edifici i a principis de l'any que ve aquest projecte es farà realitat.
També amb en matèria d'infraestructures, en aquest cas a Miera, ja s'ha estrenat l'edifici de Can Mosquera. Un matrimoni escocès que vivia al poble el va regalar fa 6 anys als veïns i ara ja està prou condicionat perquè s'hi facin activitats. Concretament, ja fa d'espai de reunions. L'Ajuntament, però, té previst fer-hi exposicions, concerts, a més de convertir-lo en un equipament lúdic pels veïns del poble. Gerard Puigdemont.
Tot i que encara no s'ha fet una inauguració oficial perquè l'espai encara s'està condicionant, els veïns i veïnes de Mieres ja fa més d'un mes que fan servir de manera regular l'edifici de Can Mosquera, que consta d'una planta baixa i un soterrani i dues plantes més. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Sí que com a espai de reunions o de trobada sí que s'està fent servir. De fet, com a usuaris regulars tenim la Colla Activa, que són un grup de dones, majoritàriament, que fan activitats al poble i per al poble. I també hi ha hagut reunions d'alguns col·lectius com el grup de lectura i de fet ara aquests dies també es contempla que el casal de l'escola hi pugui anar a les hores de més calor o si plou.
L'Ajuntament es va poder acollir a una subvenció dels plans de sostenibilitat turístics per adequar l'espai d'eines digitals i en qüestions de llum i so, i aquests dies s'hi continuen fent millores. També hi ha un espai de biblioteca i de sala d'estar, i es té previst que hi hagi un espai on poder fer servir l'ordinador. A Can Mosquera, però, s'hi té previst fer tota mena d'activitats.
Es contempla que sigui un espai per a entitats i també un espai cultural a Mieres, és a dir, que s'hi contempla que s'hi puguin fer exposicions, xerrades, fins i tot doncs, algun petit concert, alguna projecció de pel·lícula. Bàsicament això i tot el que els usuaris vulguin i necessitin d'aquest espai, com també hi haurà ludoteca per la mainada, sobretot a l'hivern, si fa fred per estar fora.
La idea és que persones voluntàries del poble s'ocupin d'obrir i tancar l'espai i seguir un horari. L'any 2018, un matrimoni escocès que feia 30 anys que vivia al poble, Alexander Foster Robertson i Francesc Canebrai, van marxar i van decidir donar gratuïtament als veïns de Mieres l'edifici de Can Mosquera, amb la condició que tingués un ús social, educatiu o cultural. A partir de llavors, l'Ajuntament va iniciar un procés participatiu amb els veïns per decidir els usos que podria tenir i fins ara s'ha estat adequant l'espai per fases. 6 anys després, Can Mosquera ja és una realitat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa.
Radiolot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
L'escultora i arquitecta olotina Cristina Montero torna un any més al Festival Vallviva. Ho fa amb l'escultura Floració, una fusió entre la natura i l'ésser humà que representa el creixement i desenvolupament d'una persona o projecte fins a aconseguir l'èxit. El Festival dels Sentits incorpora, a banda de l'oïda i el gust, la vista amb autèntiques obres d'art. Tot plegat amb l'objectiu de ser un reflex i un aparador dels artistes del territori. Natàlia Moreno.
Si parlem del Vallviva, el primer que ens ve al cap és l'estiu, la música, la gastronomia, l'entorn, però també la cultura i l'art. Des del seu naixement, el Festival dels Sentits fa honor al seu eslògan i incorpora el sentit de la vista amb increïbles obres d'art repartides per la finca de les Brides. L'any passat, sense anar més lluny, l'artista Nirvana va pintar en directe dos quadres de grans dimensions. Precisament, la zona del Village, al vell mig de la finca, és l'escenari d'aquestes creacions, tot plegat amb l'objectiu de ser un reflex i un aparador de l'art del territori. Una dels artistes locals que repeteix any rere any amb les seves creacions és l'escultora i arquitecta olotina Cristina Montero. L'any passat va ser Fortuna i Destí i enguany és Floració. Situada a la piscina, és una escultura inspirada en un nenúfar o una flor de lotus i el seu fruit acaba sent una ballarina. Una fusió, com sempre són les seves obres, de la natura amb els éssers humans. Està feta amb acer inoxidable i de macril, un material creat expressament per les seves escultures.
Les fulles acaben sent com el desenvolupament i el creixement d'aquesta planta i el seu fruit, que és com l'èxit, el final, és la flor, la ballarina.
I per què el Vallviva?
És veritat que Vallviva considero que encaixa molt amb la meva tipologia d'escultures, perquè és això, la natura ja és molt present, igual que amb les meves obres, i a més també el missatge de les meves obres sempre intento que siguin sentiments positius, felicitat, esperança, il·lusió. Considero que les meves escultures són això, o sigui, et transmeten aquesta tendresa, aquest bon sentiment, aquesta bona vibra, que crec que el festival és el que fan, i també l'objectiu del festival és superbonic, i és el que intento que siguin escultures això, alegres i que vagin en relació amb el festival.
Cristina Montero és escultora especialitzada en obres de gran format. Treballa amb el fang, la fusta, l'alabastre o l'acer, entre molts altres materials. Ha exposat diverses vegades a Girona, Barcelona i Andorra, però també a Olot. Recentment ha participat en una instal·lació al Temps de Flors de Girona, al maig, i ha avançat que també ho farà al Festival Lluernia d'Olot el pròxim mes de novembre.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest divendres parlant d'hoquei patins, perquè el Campionat Europeu d'Hoquei Patins Sub-17 aterrarà a Olot a partir d'aquest dilluns. Hi participaran 15 seleccions i uns 250 jugadors i jugadores que disputaran partits tant a la pista Josep Jou com també a la pista Montsita Casadellà. El campionat, a més, anirà acompanyat d'activitats focalitzades en els casals d'estiu. Guillem Guardiola.
Olot tornarà a respirar ambient d'hoquei patins poc més de mig any després que l'europeu femení deixés la seva empremta al Pavelló d'Esports el mes de desembre. El Campionat Europeu Sub-17 es jugarà de dilluns a dissabte a Olot, amb una previsió d'acollir uns 10.000 espectadors durant tota la setmana. Sobre la pista hi competiran uns 250 jugadors i jugadores que intentaran portar el nom de la seva selecció a dalt de tot. Els entrenaments oficials ja tindran lloc aquest mateix diumenge per començar a temptejar el terreny de la Josep Jou. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona, destaca que la pista Montsita Casadellà també haurà d'acollir partits.
Per poder preparar també, com bé sabeu, a la pista de la Montsita, que també necessitarà que aculli partits d'aquest campionat d'Europa, perquè al tenir un volum tan important d'equips necessitem anar en alguns moments en dues pistes simultànies, i per tant amb moltes ganes, perquè estem segurs que respirarà aquest ambient, es tornaran a omplir les grades, i per tant molt contents de que ja arribi aquest moment.
El Campionat d'Europa d'hoquei patins femení del passat desembre va anar acompanyat d'activitats com visites de les jugadores als centres educatius, i aquesta vegada no serà una excepció. Sallabona destaca que en aquesta ocasió seran els casals d'estiu els que podran viure el torneig des de dins.
Sí, anirà acompanyat d'altres activitats, en aquest cas els focalitzem molt en els casals d'estiu, perquè les escoles doncs, ara estan de vacances, i aquell moment sí que van fer un bon binomi amb els centres educatius, ara ens reforçarem i ens recolzarem més amb els casals d'estiu, i la voluntat és aquesta, la voluntat és de fer que aquest bon ambient de Campionat d'Europa surti més enllà de la pista, surti més enllà de les instal·lacions esportives i que la ciutat ho visqui, visqui i gaudeixi d'aquest campionat.
La cerimònia d'obertura d'aquest campionat d'Europa tindrà lloc aquest dilluns a les 6 de la tarda abans de l'Espanya-Portugal, el primer partit de la selecció espanyola. Els partits ja arrencaran aquest mateix dilluns a 2:15 del matí.
D'hoquei patins passem a parlar de futbol territorial, en concret de la penya esportiva Montagut, que afronta la primera temporada tercera catalana amb la idea de gaudir-la. L'equip s'ha reforçat amb nous futbolistes i el nou tècnic, Sergi Ferrusola. Els garrotxins arrencaran la temporada l'1 de setembre amb la primera eliminatòria de la Copa Catalunya.
Una nova categoria, però l'ambició intacta. La penya esportiva Montagut s'estrenarà aquesta temporada a tercera catalana amb el clar objectiu de la permanència. Els garrotxins han signat un any memorable amb l'ascens assolit quan encara faltaven jornades per acabar la Lliga. El secret d'aquest gran èxit, l'harmonia dins el vestidor i amb l'afició, però indubtablement l'ascens ha anat lligat a raons futbolístiques. El capità de l'equip, Arnau Vilà, també ha atribuït el salt de categoria a la millora del joc de l'equip.
Hem canviat una mica potser l'estil de jugar, hem sigut més partícips de la pilota, potser fa 2 anys havíem sigut més defensius i tot i que aquest any hem tingut més la pilota també hem sigut l'equip menys golejat i més golejador. I sí, la plantilla també s'ha anat millorant, han pujat juvenils que ho fan molt bé, la veritat, i amb bona actitud i compromís, sobretot, molta gent als entrenos, perquè érem mínim 16 sempre entrenant, fins i tot entre setmana, que la costa més.
La penya esportiva Montagut s'ha reforçat aquest estiu amb futbolistes com Ferran Serra o José Ducuray i amb la incorporació de Sergi Ferrusola com a nou tècnic. La Unió Esportiva Ostoles i el Club Poliesportiu Sant Joanenc van aconseguir la mateixa fita ara fa un any, tot i que els únics que han sigut capaços de quedar-se a tercera catalana han sigut els Sant Joanencs. Vilà reconeix que la por a descendir hi és, però que ho afronten amb la mateixa il·lusió.
Sí, la por hi és, i tant, perquè em sembla que l'Ostoles no és el primer cop que li passa, que ha pujat, i em sembla que ha tornat a baixar. A més, aquesta temporada ha tingut la mala sort de fer molt pocs punts, i evidentment la por aquesta hi és. I sabem que, si hem dit que quarta catalana, creiem que el nivell ha augmentat en els últims anys, a tercera encara més.
La penya esportiva Montagut encara anunciarà 2 fitxatges més abans de començar una de les temporades més exigents de la història del club. La Lliga arrencarà el cap de setmana del 20 i 21 de setembre, tot i que els garrotxins competiran a la Copa Catalunya l'1 de setembre. Un curs dur, però molt esperançador.
I avui a la contraportada, els amics del Sant Fermín de la Canya celebren aquest dissabte 10 anys d'encierros al nucli. Els membres d'aquesta associació han convertit la festa per excel·lència de Pamplona en una tradició que aplega cada any desenes de persones al carrer Moner. Aquest dissabte seran presents a l'acte els pilotaris de la Casa de los Navarros de Barcelona, que oferiran una exhibició de pilota basca. Ha parlat amb els membres d'aquesta associació el nostre company Gerard Puigdemont.
La Canya fa 10 anys que pels vols de Sant Fermín organitzen un acte molt similar al que des de sempre ha estat la festa més important a Pamplona. En parla Balta Pere Arnau, membre de l'associació Amics del Sant Fermín de la Canya.
Ja que hi havia un encierro, hi havia això, com ho podíem fer o de quina manera podíem gestionar-ho perquè l'esmorzar no fos simplement mirar-ho des de la tele. Vam dir, va, fem unes carretilles, fem això, i va anar sortint tot, va anar sortint a poc a poc.
I a partir d'aquí va néixer l'associació Amics del Sant Fermín de la Canya. El carrer Moner de la Canya no és el carrer Estafeta de Pamplona, però per les desenes de persones que any rere any assisteixen a aquest particular encierro en dona ben bé la sensació. Els bous, òbviament, no són de veritat, estan fets amb bidons. Els organitzadors sempre han deixat clar que el que fan és una paròdia dels sanfermines navarresos.
Aquí a la Canya que tingui clar que és un acte, que és un acte festiu, que vindrà la gent al matí i hi ha moltes coses lligades perquè tot sigui una festa. Això és una paròdia d'uns sanfermins i la mirem de fer tan bé com es pot.
Aquest dissabte a les 7 del matí arrenca el Sant Fermín de la Canya. A les 8 hi haurà el xupinazo i l'encierro i durant tot el matí activitats de tota mena, com per exemple l'exhibició dels pelotaris de la Casa de los Navarros de Barcelona. En parla Pau Llanos, també membre de l'organització dels Amics del Sant Fermín de la Canya.
Aquí a Catalunya em penso que només juguen a pilota ells. En un frontón a Barcelona, a la zona alta em penso,
i són força bons. I bueno, els vaig contactar per mitjà d'un col·lega meu i venen. Igual que, que els escolaris, que també són col·legues meus, que venen i bueno.
I és que com els mateixos organitzadors diuen, per qui no pugui fer els 500 quilòmetres d'aquí a Pamplona, sempre es pot gaudir del Sant Fermín de la Canya.
Només a la vora del Sant Fermín que hi pots estar, perquè xupinazo, encierro, esmorzar tutiplén, pelotaris, escolaris, el més a la vora del País Basc pots estar aquests dies, el més a la vora de Pamplona. O sigui, inclús una vegada van passar uns de Pamplona per aquí que fugien del Sant Fermín, sí, i diu, pum, diu, hosta, un xupinazo, podria haver un encierro. I com van passar i van veure que anaven tots de blanc, diu, bueno, ¿esto qué es? I van venir a veure què passava, es van demanar a veure què passava.
Dissabte els amics del Sant Fermín de la Canya celebraran en gran el seu desè aniversari.
Doncs amb els amics de l'associació del Sant Fermín de la Canya tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 12 de juliol de 2024. Més informació a l'antena de Ràdio Olot, com sempre, a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.